anillo pa' cuando? ¿Y el anillo pa' cuando? ¿Y el anillo pa' cuando?
Buen día.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Vista la mobilitat que hi va haver-hi interna de forma especial a la ciutat de Barcelona el propi dilluns, els efectes suposo que de compres, comercials i de més, doncs és evident que aquella mobilitat es podria haver, si més no, doncs intentar ponderar una mica o reduir. I vista posteriori, doncs jo haig d'assumir l'autocrítica de que considero que hagués sigut més encertat allargar el cap de setmana.
És el conseller d'Interior, Miquel Samper, entonant el mea culpa per haver permès la sortida cap a segones residències durant el pont de la Puríssima. Unes sortides que semblen ser les responsables de l'extensió imparable de la pandèmia a Catalunya els últims dies i que han motivat l'enduriment de les restriccions que avui han entrat en vigor. Així tot, Salut assegura que les xifres són més bones de les que esperaven després del pont, malgrat l'increment important de casos. De seguida ho ampliem, abans repassem altres titulars d'aquest dilluns 21 de desembre de 2020, com els paràmetres de la pandèmia, justament, que continuen disparats. Maite Polo.
La velocitat de contagi es manté en l'U52 i el risc de rebrot augmenta 12 punts fins als 366. Creix també la pressió als hospitals, amb 1.623 ingressats.
La Comissió Europea debat mesures conjuntes per frenar la nova soca de coronavirus detectada al Regne Unit i que està fora de control.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, afirma que no hi ha constància que aquesta soca hagi arribat a Espanya, però assegura que la vacuna que es començarà a distribuir diumenge també protegeix d'aquesta varietat de la Covid-19.
Primer dia de restriccions a bars, restaurants i centres comercials per frenar l'expansió de la Covid-19.
Aquest matí molts establiments de restauració no han obert portes davant les estrictes limitacions horàries reduïdes a esmorzars i dinars. A centres comercials com el Màgic de Badalona, els restauradors defineixen la seva situació de dramàtica i insostenible.
Les eleccions del 14 de febrer pendents de l'evolució de la pandèmia.
Avui s'ha reunit al Parlament per segon cop la taula de partits que debat les propostes sobre com s'han d'organitzar aquests comicis.
I els esports, al Girona tanca avui l'any al camp del Tenerife.
Els gironins intentaran derrotar els canaris per situar-se en places de promoció d'ascens a primera divisió. El darrer partit del 2020 a segona A començarà 2:15 de la nit.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. Hem començat el dilluns amb ambient més fred a Catalunya, però a hores d'ara les temperatures ja són més altes en alguns punts respecte a les últimes hores. Per exemple, cap a la costa ja algunes temperatures se situen al voltant dels 15 graus o per sobre, i també cap al Pirineu hi ha temperatures que volten els 10 graus. On fa més fred és cap al sector de la pressió central, Catalunya central. D'aquí hi ha boires que localment podrien ser aquest dilluns persistents cap al nord del Pla de Lleida. Això farà que aquí la temperatura màxima, com a molt, arribi cap als 5, 6 o 7 graus, mentre que la resta del país esperem temperatures màximes que fins i tot, per exemple, cap a la costa poden situar-se entorn dels 18 graus i cap al Pirineu cap als 12-13 graus. Tarda també, això sí, amb núvols cada cop més compactes que ja van augmentant cap al Pirineu. De fet, fins i tot pot caure aquest migdia i durant la tarda alguna precipitació feble cap al sector de la cara nord del Pirineu amb cotes de neu d'uns 2.500 metres. La resta, núvols però sense precipitacions. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts a les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el mea culpa del conseller d'Interior, Miquel Samper, admetent que les sortides massives del pont de la Puríssima són en bona part les responsables de l'extensió de la pandèmia i de les noves restriccions que han entrat en vigor avui, unes sortides que es podrien haver regulat d'una altra manera, admet Samper. Així tot, Salut assegura que les xifres són més bones de les que s'esperaven després del pont. Avui els dos departaments, Interior i Salut, han actualitzat la situació a Catalunya. Jordi Casino, bon dia, què més han dit?
Bon dia, Marta. Doncs els departaments de Salut i Interior continuen considerant que la situació actual és de màxim risc a Catalunya i que, per tant, cal prioritzar els contactes dins de la pròpia bombolla i reduir al màxim possible els contactes socials, sobretot durant les festes de Nadal. Dit això, però, han reconegut que les dades de contagis actuals, tot i estar creixent, són més bones del que calculaven. El conseller d'Interior és Miquel Samper.
Els índexs no són tan negatius com en principi es pensava, però que en cap cas... Ans al contrari, això ens ha de fer pensar que podem relaxar les mesures. Diria que tot el contrari. Just doncs perquè ens arriba la vacuna i just perquè els índexs no són tan negatius com en principi semblava que podrien ser, és quan més hem d'estar tots a sobre de les mesures que hem de complir per tal de col·laborar per part nostra perquè aquests índexs no pugin de la manera que s'esperava.
Un conseller que, com deia, s'ha reconegut, però que es van equivocar permetent la mobilitat durant la segona part del pont de la Puríssima, vista la mobilitat que hi va haver.
Vista la mobilitat que hi va haver-hi interna de forma especial a la ciutat de Barcelona el propi dilluns, els efectes, suposo que de compres, comercials i demés, doncs és evident que aquella mobilitat es podria haver, si més no, doncs intentar ponderar una mica o reduir, i a vista posteriori, doncs jo haig d'assumir l'autocrítica de que considero que hagués sigut més encertat allargar el cap de setmana.
L'Interior han detallat que durant aquest últim cap de setmana s'han posat 160 denúncies i s'han tancat 3 locals per incompliments de les restriccions vigents, amb una actuació destacada i violenta, una festa a Sabadell en un pàrquing amb 20 persones. L'actuació es va tancar amb 7 persones detingudes i diversos agents ferits. De la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que no tenen constància de cap cas a Catalunya de la nova soca detectada al Regne Unit i s'ha mostrat partidari de tallar les comunicacions amb aquell país el més aviat possible.
Veient el que estan fent doncs, altres països des d'ahir, doncs, jo mateixa ahir també vaig comunicar doncs, que el nostre punt de vista, evidentment, és sempre el de protecció de la ciutadania i davant de la incertesa que hi ha, no esperar a que hi hagi certeses en pocs dies que ens facin doncs, arrepentir-nos de no haver tallat quan sabíem les comunicacions.
On Alba Vergés, que avui ha visitat un dels 25 equips que en 26 llocs diferents s'encarregaran d'administrar la vacuna contra la Covid a partir de diumenge o dilluns vinent. Un equip que estarà format per 500 infermeres que seran les encarregades de començar a vacunar a les residències de gent gran i al personal sanitari.
Gràcies, Jordi. Doncs tot això, mentre els paràmetres de la pandèmia a Catalunya continuen disparats, la velocitat de contagi es manté en l'1,52 i el risc de rebrot augmenta 12 punts, fins als 366.
A les últimes 24 hores s'han declarat 954 casos nous i Salut confirma 40 morts. Creix també la pressió als hospitals amb 1.623 ingressats, que són 56 més que ahir, i d'aquests 327 són a les UCIs.
La Comissió Europea està reunida d'urgència des d'aquest matí per valorar la suspensió de vols al Regne Unit arran de l'aparició de la nova soca de coronavirus, una soca que l'executiu britànic admet que està fora de control.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que no hi ha constància que hagi arribat a Espanya i que la vacuna també protegeix d'aquesta nova soca. Ho ha dit en declaracions a RAC1.
Hi ha una cepa, els científics britànics diuen que augmenta la transmissibilitat, però no està científicament acreditat encara. La informació que tinc jo és una possibilitat, però no científicament acreditada. La vacuna, diguem-ne, és efectiva també contra aquesta nova soca detectada al Regne Unit.
Aquesta tarda es reuneix l'Agència Europea del Medicament per validar la vacuna de Pfizer-BioNTech.
Avui, primer dia de restriccions per l'expansió de la Covid-19 a Catalunya. Bars i restaurants han obert portes a 8:15 del matí fins a 10:15 per servir esmorzars i ara poden obrir fins a 4:15 pels dinars. Una limitació que fa que molts establiments ja no hagin obert portes. Ràdio Ripoll, Xevi i Pujol.
A Ripoll, molts bars han optat per mantenir la persiana avall en aquest matí de dilluns. Han obert sobretot les cafeteries, que fins a 9:15 han pogut rebre clients a les seves taules. Les que estaven obertes, de fet, tenien força afluència. Abans de 4:15, la gent s'ha anat aixecant i alguns d'aquests establiments han tancat les portes, mentre que sobretot les fleques han mantingut obert per vendre pa i altres productes per emportar. Al matí, bars i restaurants poden obrir de 8:15 a 9:15, al migdia de 1:00 a 4:15 i a la nit de 7:10 per emportar i fins a 11:00 fent el servei a domicili. Costava trobar opinions dels responsables dels establiments a la capital del Ripollès, alguns molt indignats amb les mesures.
I a centres comercials com el Màgic de Badalona, els restauradors defineixen la seva situació de dramàtica i insostenible. Només dos han obert avui portes per oferir menjar per emportar, ja que no poden acollir clients. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
Els restauradors han hagut de cancel·lar totes les reserves per aquestes dates nadalenques. Unes reserves que en un any normal representen prop del 50% de la facturació anual. Si bé entenen que cal frenar els contagis, denuncien la manca de subvencions per fer front als tancaments. N'ha parlat el portaveu dels restauradors del Centre Comercial Màgic Badalona i responsable d'Iberic Fusion i Frankfurt Rotenburg, Domingo Martínez.
Hemos tenido que anular todas las reservas, devolver las pagas y señales, toda la inversión en género que estaba hecha, bueno, lo tenemos en cámaras, todo congelado, que no sabemos qué vamos a poder hacer, proveedores que quieren cobrar, o sea, es toda una cadena sin ninguna medida detrás para poder solventar todo esto.
Els treballadors fa mesos que no cobren els ERTOs i el fet d'entrar i sortir al mercat laboral genera despeses que els petits empresaris no poden assumir, a més del cost dels lloguers i els impostos. Se senten discriminats de la resta del col·lectiu i reiteren que els seus establiments són segurs.
Gràcies, Susana. Encara més repercussions de la crisi que genera la pandèmia. Unió de Pagesos ha fet aquest matí una dotzena de marxes lentes arreu del país per reclamar mesures urgents per al sector agrari que se sent maltractat, diuen. Un centenar de vehicles han recorregut els carrers de Lleida, un dels punts de mobilització. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Diverses columnes de tractors arribats d'arreu de la demarcació s'han aplegat a l'esplanada de Copa d'Or, des d'on han sortit la mobilització a 2:15 del matí. Aquesta ha recorregut les principals vies de la capital del Segrià fins a la plaça Ricard Vinyes, on els representants de l'organització agrària han fet sentir les seves reclamacions. Algunes d'elles les explica Josep Sella, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos.
Que la PAC sigui per la pagesia, pels que treballen i viuen de la terra, que les mesures agroambientals que comporta també la PAC, doncs, que no provoquin uns augments de costos i unes pèrdues de producció.
Altres mesures que demana l'organització agrària són que el decret de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes no suposi més obligacions a Catalunya que a la resta d'Europa, mesures fiscals o gasoil professional per al sector. Mobilitzacions com la de Lleida s'han reproduït en una desena més de comarques d'arreu del país.
I els geriàtrics de Catalunya comencen avui a fer tests ràpids d'antígens a tots els residents com a prevenció davant les sortides d'aquestes festes. I és que preocupa la multiplicació de brots a les residències. A la Solana de Banyoles se n'ha declarat un amb 6 morts i 42 infectats, i a la residència de Tremp el brot s'ha saldat amb la mort de 60 usuaris. De la situació a les residències han parlat avui els sindicats UGT i Comissions Obreres a l'última sessió de la Comissió Parlamentària sobre la gestió d'aquests equipaments. David Fleta, bon dia, i què han dit?
Pèssima gestió, atacs continus als drets dels treballadors, manca de transparència i precarietat. Aquestes són les contundents conclusions sindicals del funcionament de les residències. Els sindicats han lamentat la manca de comunicació amb els familiars, la falta d'equips de protecció individual, que no van arribar fins passades setmanes de l'inici de la pandèmia, i el baix sou dels treballadors, que en alguns casos cobren 800 euros al mes. Per tot plegat, qualifiquen la gestió de deplorable. Jaume Aldrubé és secretari del sector de serveis socials d'UGT.
Tot plegat és un despropòsit. Residències públiques, que uns treballadors cobren una cosa i uns altres treballadors cobren una altra. Un altre cas són els centres públics de titularitat municipal. Passen la seva gestió a la banda privada. Les empreses de l'IBEX i les empreses multiservei, que també es van introduir en el sistema com aquell qui no vol la cosa, aplicaran la normativa amb la que s'estalviïn més diners.
De les més de 1.000 residències de gent gran que existeixen a Catalunya, només 17 són gestionades públicament per la Generalitat.
També les eleccions del 14 de febrer estan pendents de l'evolució del coronavirus. Són uns comicis més complicats que mai davant les restriccions per la pandèmia i l'expansió dels virus els darrers dies. Avui s'ha reunit el Parlament per segon cop la taula de partits que debat les propostes sobre com s'han d'organitzar aquestes eleccions. Marta Patricio, bon dia. Ha acabat ja aquesta reunió?
Bon dia, doncs no, de moment estem a l'espera que el govern valori aquesta nova reunió de la taula de partits que tenen representació parlamentària per abordar les eleccions del 14 de febrer. Damunt la taula, diferents documents de treball que aborden diversos aspectes de l'organització electoral. Segons van explicar després de la primera reunió, són documents que tracten des de les mesures de seguretat i prevenció, protocols o la creació d'una oficina responsable de la seguretat sanitària, així com també el foment de diverses modalitats de vot. També es preveu els diferents escenaris per la celebració d'eleccions davant l'evolució de la pandèmia i definir en quins casos estaria garantida la celebració d'aquests comicis. Com dèiem, es tracta d'una reunió, només hi participen els grups i subgrups parlamentaris, un fet que ha molestat el PDeCAT. Escoltem la candidata Àngels Chacón.
Poden entendre que evidentment no hi estem conformes en aquesta voluntat expressa de silenciar-nos. Si realment volem sumar, volem integrar, no podem anar fent aquestes pràctiques excloents. Es veu que hi ha uns partits que són de primera i uns que són de segona.
De moment, com dèiem, continuem a l'espera de saber com ha anat aquesta reunió i que tant el govern com els diferents partits que hi han participat en donin detalls.
Gràcies, Marta. Estarem pendents de les primeres compareixences posteriors a aquesta reunió de la taula de partits per preparar les eleccions. És un quart de tres i és moment, doncs, de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Interior admet part de la responsabilitat de l'expansió de la pandèmia per haver permès sortides massives durant el pont de la Puríssima.
El conseller Miquel Samper ha admès errades en la gestió de la mobilitat. Així tot, Salut assegura que les xifres són més bones del que esperaven després del pont.
Els paràmetres de la pandèmia continuen disparats.
La velocitat de contagi es manté en l'UCI 52 i el risc de rebrot augmenta 12 punts fins als 366. Creix també la pressió als hospitals amb 1.623 ingressats.
I la Comissió Europea debat mesures conjuntes per frenar la nova soca de coronavirus detectada al Regne Unit i que està fora de control.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, afirma que no hi ha constància que aquesta soca hagi arribat a Espanya, però assegura que la vacuna que es començarà a distribuir diumenge també protegeix d'aquesta varietat de la Covid.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant-vos d'alimentació, perquè la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, ha presentat el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya. Es tracta d'un full de ruta per millorar el sector de manera compartida amb tots els sectors implicats des del 2021 fins al 2026. Les línies d'acció recullen informes fets per més de 300 experts el darrer any i 600 propostes de manera total o parcial de les entitats i la ciutadania.
El pla vol que el sistema alimentari català sigui sostenible, basat en la bioeconomia circular, arrelat al territori, just, cohesionat i saludable. Per aconseguir-ho preveu 55 iniciatives. La consellera Teresa Jordà s'ha mostrat contenta d'anunciar per primer cop a Catalunya un full de ruta compartit.
L'objectiu no és cap altre que elaborar un full de ruta del futur de l'alimentació de Catalunya. El conjunt d'objectius i d'actuacions que volem impulsar per transformar el sector. En total s'han definit 301 accions, 12 de les quals són transformadores, adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que tenen un impacte transversal en múltiples iniciatives.
El pla serà la base per al futur Pacte Nacional de l'Alimentació.
El govern ha presentat aquest matí a les instal·lacions de l'aeroport de Lleida Alguaire la futura escola de mecànics aeronàutics, cobrirà portes el primer trimestre de l'any que ve. Ho farà després que Aeroports de Catalunya hagi arribat a un conveni amb l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú. M1FM, Pere Gilart.
Nou impuls a l'aeroport d'Alguaire en la línia presa pel govern d'enfocar la infraestructura lleidatana als usos industrials, en aquest cas formatius. A partir de l'any vinent, l'EFAP de Vilanova i la Geltrú utilitzarà les instal·lacions de l'aeroport per formar mecànics aeronàutics, un sector en auge i que requereix de personal ben format. Així ho han escenificat aquest matí tots els agents implicats, autoritats locals com l'alcalde d'Alguaire, Antoni Perea, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, així com el conseller de Treball, Shakir El Homrani, i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Aquest darrer ha remarcat la importància de l'acord.
Ens dona més potència en el país i dona més potència al propi aeroport. El cicle formatiu s'acabarà completant aquí i, per tant, ens donarà molta més projecció. I tot plegat en benefici de la reactivació econòmica i molt adreçada especialment a la gent jove.
Un conveni que va acompanyat de noves reformes com la construcció de 8 nous hangars per la reparació i el manteniment d'aeronaus.
Anem ara fins a Barcelona perquè la capital catalana estrenarà 5 nous centres d'atenció primària en els pròxims 4 anys. 4 d'aquests ambulatoris ja existeixen actualment, però estrenaran ubicació amb més espai i més capacitat assistencial. I el cinquè és nou, es tracta del nou centre d'atenció primària Congrés Indians. Ens ho explica la nostra companya Taís Trujillo, bon dia.
Bon dia. L'Institut Català de la Salut invertirà 35 milions d'euros per construir els nous equipaments. El CAP Raval Nord, el CAP Gòtic, el CAP Besòs i el de Fort Pienc. El Solàs el cedirà a l'Ajuntament de Barcelona i el canvi permetrà disposar d'instal·lacions més espaioses. Gemma Tarafa és la regidora de Salut.
Una de les mancances de la primària ha estat l'espai, una mancança estructural que no ve de la Covid, sinó també d'anterior, amb anterioritat. Molts d'aquests CAPs, les demandes ja hi eren abans de la Covid, però per tant fem una passa per millorar conjuntament aquesta mancança estructural.
El CAP Besòs passarà de 1.500 a 3.000 metres quadrats i s'ubicarà on l'antic cinema Pere IV. El CAP Fort Pienc, que anirà a la Cruïlla de Nàpols i Gran Via, el del Gòtic ocuparà l'edifici municipal del carrer Pi i Sunyer i el Raval Nord s'ubicarà a l'antiga capella de la Casa de la Misericòrdia. I finalment, els habitants del barri del Congrés, que ara són atesos al CAP Maragall, un equipament saturat, tindran el seu propi centre d'atenció primària a la Cruïlla entre Cardenal Tedeschini i Parc.
Gràcies, Taís Trujillo. I en clau de mobilitat, els usuaris de Rodalies, recordeu que el servei té restriccions a causa de les obres que DIF està fent a l'estació de Sants de Barcelona.
A la R1 els trens comencen i acaben recorregut a l'estació de França de Barcelona. Per arribar a les estacions de Catalunya o de Sants cal utilitzar el metro. A la R3 el recorregut comença i acaba a Sant Andreu Arenal. I a més, entre Ribes de Freser i Puigcerdà, el trajecte es fa per carretera a causa d'obres de millora al túnel de Toses.
És moment d'obrir plana cultural. La Fira de Montjuïc de Barcelona acollirà l'Art Tech Hub Barcelona. Es tracta d'una iniciativa impulsada per, entre d'altres, la Generalitat, l'Ajuntament, universitats i també centres de recerca. Vol aprofitar tot el potencial del treball conjunt en els àmbits de l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia. Avui han donat detalls de com serà aquest nou Art Tech Hub Barcelona. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Al pavelló Alfons XIII s'acolliran espais de recerca en arts digitals, de divulgació, per a l'acceleració de la indústria cultural i creativa, de fabricació digital i d'exposició per a nous creadors. Tot plegat amb l'objectiu, segons ha explicat el rector de la UOC, Josep Anton Planell, d'enfortir la transformació digital de la societat.
L'Art Tech Hub Barcelona vol ser la idea que representi un futur digital i comú, un futur econòmic, estètic i productiu, un futur per la ciutadania, per a tota la ciutadania.
Es tracta d'una iniciativa que aspira a rebre fons del projecte Next Generation, creat per la Unió Europea per fer front als efectes de la pandèmia del coronavirus.
I encara en clau cultural, els editors confien que la campanya de Nadal i de Reis serveixi per esmorteir els efectes de la caiguda de vendes que ha produït la pandèmia.
Segons el Gremi d'Editors, si el confinament va produir una caiguda del 60% en les vendes, aquestes s'han anat recuperant fins a una baixada del 5% durant el mes de novembre. Per això, el Gremi confia que es mantingui la tendència a l'alça i que enguany el llibre sigui un dels principals regals de Nadal i Reis. Tot plegat quan, segons un estudi, el nombre de lectors freqüents ha augmentat un 15% durant la pandèmia i ara en són el 57% de la població. El Gremi celebra avui la 35a nit de l'edició.
Arribats a aquest punt, feu un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per fer-ho, connectem amb el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. En futbol a la segona divisió A, Girona tanca avui l'any 2020 i ho fa al camp del Tenerife. El conjunt català intentarà derrotar a l'equip canari per situar-se en places de promoció d'ascens. Un partit que començarà a 2:15 de la nit. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Francisco.
Es un partido muy importante. La dinámica del equipo en cuanto al resultado es buena, por lo tanto tenemos que acabarlo así. Y hemos puesto toda nuestra parte, nosotros, los jugadores y todo el mundo concienciado de que mañana vamos a un partido duro, un partido complicado, ante un rival que va a hacer lo mismo que nosotros, que quiere también los tres puntos y por lo tanto, bueno, nos vamos a exigir muchísimo siendo el equipo competitivo que tenemos que ser para conseguir tres puntos que podamos despedir el año en buena dinámica y esto es primordial.
Les paraules, les declaracions de Francisco, el tècnic del Girona. L'Espanyol acaba l'any com a líder a segona A quan s'ha acabat ja la primera volta del campionat domèstic. Després d'un nou triomf amb un primer gol ahir des del mig del camp de Raúl de Tomàs, un gol que està donant la volta al món, un autèntic golaç, sens dubte pot ser el gol de l'any. A la segona divisió B, Nàstic de Tarragona i l'Hospitalet encapçalant el subgrup català amb 16 punts. Tarragonins i riberencs tenen ara mateix 3 punts més que Lleida Esportiu, que en el darrer partit de la jornada, ahir, darrer partit de la jornada i de l'any, s'imposava al Prat. Ens ho explica des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Victòria necessària, la que va aconseguir l'equip de la capital del Segrià aquest diumenge davant l'Associació Esportiva Prat, i és que els lleidatans arribaven a l'enfrontament sumant 4 dels darrers 15 punts en joc, i per tant que els 3 punts es quedessin al camp d'esports era vital. Un Lleida Esportiu amb canvi tàctic des de l'inici, i és que del 4-4-1 habitual en els esquemes de Molo, l'entrenador, al camp d'esports van poder veure d'inici un 4-2-3-1 amb jugadors titulars com Yacer Chaverón o el mateix César Soriano. Un partit que va seguir el guió previst, i és que les oportunitats de gol van brillar per la seva absència, i el Prat va deixar que fos el Lleida qui tingués la possessió de la pilota. En conseqüència, l'únic gol del partit no va arribar fins al minut 40 de la segona meitat, gràcies a una bona arribada dels lleidatans pel costat dret i a una fina definició del màxim golejador de l'equip, Raúl González, amb la cama esquerra per situar aquest definitiu 1-0 al Lluminós.
Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. A la tercera divisió, Víctor Martínez ha estat reelegit president de l'Europa. Ahir se celebraven els comicis amb la victòria de Víctor Martínez, que estarà novament al capdavant del conjunt de Gràcia. A primera divisió, recordem que el Barça de Ronald Koeman prepara la visita demà a Valladolid. Els blaugranes jugaran al Nou Zorrilla demà a partir de les 10 de la nit. També demà hi ha jornada a la primera divisió del futbol femení. L'Espanyol rebrà la visita del Betis i el Barça jugarà al camp del Deportivo. Pel que fa al capítol electoral, avui s'ha presentat com a precandidat Agustí Benedito. Benedito, que proposa construir un nou Camp Nou i oblidar, per tant, l'espai Barça. També ha presentat el seu equip un altre precandidat, Xavi Vilajoana, que també vol fer un nou estadi. En futbol sala, recordem que el Barça s'ha adjudicat la seva 7a Copa del Rei, la tercera consecutiva. Ho feien el dia d'ahir. Els catalans van superar el Jaén per 2-1, amb dues dianes d'Esquerdinya. I també és important recordar que tots els entrenaments esportius a partir d'avui per equips que es facin en interior han de fer-se amb l'ús de la mascareta.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Aquest Nadal regala música en directe. Regala els concerts de la nova programació d'hivern de l'Auditori de Barcelona.
T'ho posem molt fàcil. Escull un dels packs disponibles i no hauràs de triar dates. Es podran utilitzar per a totes les cites de la temporada.
Descobreix totes les propostes a auditori.cat.
Totes les hores compten.
Vivim-les més junts que mai.
Hem parat la millor taula de Nadal.
La següent hora parlarem de sopes i en prepararem una escudella de Nadal.
Pujarem la música per fer-te costat.
Ens emocionarem amb els clàssics d'aquestes festes.
Que vol dir ASC?
Àngel de segona classe. Sóc el teu àngel de la guarda.
Ens felicitarem per ser el 2021.
Com sempre, seguirem l'actualitat de ben a prop.
La velocitat de propagació a Catalunya baixa per segon dia consecutiu.
Les ràdios locals, passem les festes amb tu.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Sabadell és actualment el 5è municipi en població de Catalunya. Amb 213.000 habitants, la que havia estat coneguda com la Manchester catalana, és una ciutat on encara es percep aquest passat industrial gràcies a les nombroses xemeneies escampades pel seu paisatge. Avui dia, moltes formen part d'equipaments culturals. El cas més il·lustratiu és el del vapor Boixer de Vell, un vapor tèxtil de meitat del segle XIX que l'Ajuntament ha reconvertit en el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera. És també un dels 5 museus sabadellencs que es poden visitar virtualment i que protagonitzen les propostes en xarxa d'avui. A través del web dels museus de la ciutat podrem accedir des del nostre navegador a visites virtuals que ens ofereixen moure'ns amb llibertat pels diferents espais dels equipaments gràcies a fotografies en 360 graus que ens permetran tafanejar tant els edificis com els continguts de les exposicions permanents que acullen. A més del vapor Boixer de Vell, els altres 4 museus de Sabadell que podem visitar des d'on vulguem són el Museu d'Art, el Museu d'Història, la Casa Duran i el Campanar de Sant Fèlix. Visites virtuals als museus de Sabadell. Les trobareu totes al web museus.sabadell.cat, a l'apartat Visites virtuals. La xarxa de comunicació local.
Before you better put it down, 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 down. Make me say you're the one I like. És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Caminar, si em sento que puc volar, els peus a l'aire ni puc veure la ciutat. Parlàvem de lluitar pels nostres somnis, no quedar-nos adormits, batallar només al llit, ballar fins que acabi la nit. Que si allà d'allà un dios, segur no li caic bé. El meu germà passant un altre pèptac i ha sortit tot net. Aquestes coses fan pensar que la vida és massa curta per parar-se a dubtar. Ja no veig el sostre com una barrera de començar l'últim.